Bon dia. Us parlem des de la ràdio de l'Escola Salat Coles Claves de Barcelona. Aquest és el nostre programa informatiu. Hola, Martí.
Bon dia i bona hora. Hola, Chloe. Avui en el nostre programa parlarem de notícies d'actualitat, notícies de la nostra escola, parlarem d'esports i més sorpreses. Chloe, et sembla bé que comencem?
Em sembla perfecte. Començarem amb la notícia d'explosió de la planta petroquímica a Tarragona. La diran la Martina, la Irene, el Pol i el Gerard.
En Tarragona ha explotado la mayor planta petroquímica de España y de Europa del Sur.
La explosión se produjo el día 14 de enero de 2020, sobre las 7 menos 20 de la tarde. Hasta el momento hay 7 heridos, 2 de ellos con quemaduras graves y 3 muertos. Uno de ellos, el trabajador desaparecido que era el jefe, que en el momento de la fuerte explosión se hallaba en el interior de la planta petroquímica.
En la explosión volaron algunos cascotes de la planta. Uno de ellos alcanzó una vivienda situada en el barrio de Torreforta. La vivienda quedó totalmente destrozada y después cayó en el piso de abajo, provocando la muerte de uno de los vecinos. El edificio donde estaba la vivienda se situaba a unos 3 kilómetros de distancia del lugar de la explosión.
A consecuencia de la explosión, varias líneas de tren se han visto afectadas, destacando la de Reus y Portaventura. La explosión se debió al fuerte estallido de un tanque de 20 toneladas, que en su interior contenía óxido de etileno. Este gas es inflamable y supuestamente cancerígeno.
Días después del suceso, los vecinos cercanos que lo vivieron todo, se han concentrado para pedir al ayuntamiento que refuerce la seguridad en las zonas cercanas a las plantas petroquímicas, para que este terrible suceso no se repita otra vez.
Ara comencem amb la notícia dels mòbils i les xarxes socials, de Jan, Sofía, Laura i Àlex.
Buenos días, oyentes. Hoy os vamos a hablar del uso de los móviles y las redes sociales entre los adolescentes. Los móviles y las redes sociales marcan mucho la adolescencia, ya que para los jóvenes de hoy en día son muy útiles, por no decir indispensables. Se usa para cualquier cosa como llamadas, chatear, ver información, nuevas aplicaciones. Antes se requería un aparato específico para usarlo, como un MP3, el ordenador para entrar en redes sociales, libros para leerlos. Todos ellos saben y utilizan todas estas herramientas dentro de un solo aparato. Por eso en este reportaje queremos ir más a fondo y averiguar bien qué son las redes sociales, aplicaciones, para qué sirven, quiénes las usan y cuáles son las más usadas.
Algunas redes sociales son muy famosas, como Instagram. Es una red social y aplicación para compartir fotos o vídeos con las que los usuarios pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro y vintage. Luego pueden compartir las fotografías en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter y Tumblr. Facebook es una compañía estadounidense que ofrece servicios de redes sociales y medios sociales en línea con la sede en Menlo Park, California, que te permite ver los perfiles de otra gente y conocerlos virtualmente. YouTube es un sitio de web de origen estadounidense dedicado a compartir vídeos. Presenta una variedad de clips, películas, programas de televisión, vídeos musicales y YouTube Gaming. TikTok es una aplicación de medio iOS y Android para crear y compartir vídeos cortos. La aplicación permite a los usuarios crear vídeos musicales cortos de 3 a 15 segundos y vídeos largos de 3 a 60 segundos.
¿Pueden tener las redes sociales significados diferentes según la persona? Todos tenemos un motivo por el cual usamos las redes sociales. Algunos lo hacen simplemente para ser más populares o simplemente para presumir de ello. Lo que para uno puede que sea la razón principal, para otro puede que quede como una razón secundaria. Por lo que las redes pueden tener un significado diferente depende de que las utilice.
Otro tema sobre los móviles y de los adolescentes es la preocupación de los padres. Pero usan para muchas cosas el móvil, algunas malas y otras buenas. Y hay estudios que han aprobado que estos juegos y apps activan los circuitos cerebrales de recompensa y esfuerzo, que hace que se quiera repetir. Ahora os contaremos cuáles son las apps más usadas por adolescentes. En primer lugar está Facebook, seguido por YouTube. No mucho más atrás sigue WeChat, que está por encima de Instagram. Por último, pero no menos importante, están TikTok y Twitter.
Moltes gràcies. Arriba el cap de setmana i és un bon moment per llegir una estona tranquil·lament. Els nostres companys ens faran unes recomanacions.
Jo us recomano una col·lecció que es diu Torres de Malory. És molt divertida i entretenida.
Jo estic llegint una col·lecció que es diu Els Futbolíssims, que no només tracta d'uns nens que juguen a futbol, sinó que també resolen misteris.
Jo m'estic llegint una col·lecció que es diu Primos S.A. Va de misteris i nunca saps qui serà el culpable.
Jo m'estic llegint un llibre que de títol té L'isla de la dama negra i és molt de misteri.
Jo m'estic llegint un llibre que es diu Desastre total, que va d'un nen que té una mascota, que és un os polar, i que fan de tot.
Jo m'estic llegint un llibre que es diu Mujercitas i que m'agrada molt perquè és una sèrie o una pel·lícula molt coneguda arreu del món i és superbonic.
Jo m'estic llegint un llibre que es diu Percy Jackson, que és de mitologia grega, que a mi m'agrada molt perquè m'agrada molt el mar i totes aquestes coses, i Percy Jackson és el fill del déu del mar.
Fins aquí la nostra primera part del programa.
Moltes gràcies. Us deixem amb una mica de música. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party, everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody.
Ja som de nou aquí al nostre programa informatiu de la ràdio de l'Escola Sagrat Cor Esclaves de Barcelona. Bon dia, Jan.
Bon dia, Maria. Com va el curs?
Molt bé, amb molta feina i ganes de vacances.
Genial. Què et sembla si comencem parlant amb la directora?
Em sembla perfecte. Per això tenim la nostra secció de cartes a la directora, amb la Chloe, la Marina, la Bàrbara i el Sihao.
Nostra carta al director va dirigida a la senyorita Nati García, directora de infantil y primaria. Buenos días, señorita Natividad. Somos el grupo de sexto B. Nos gustaría proponer algunas ideas para poder mejorar el colegio, aunque ya esté en muy buen estado, para los alumnos, profesores y el resto del personal.
Nos gustaría que se volvieran a abrir los baños del patio de arriba para que ciclo superior y secundaria puedan utilizarlos libremente y ahorrarse bajar al patio de abajo en el patio del mediodía. Otra de nuestras propuestas tiene que ver con el uso de la biblioteca. Tenemos entendido que los alumnos de secundaria tienen la opción de ir a la biblioteca en el patio del comedor. ¿Sería posible que los alumnos de ciclo superior lo pudieran usar después de comer para adelantar deberes? Por otro lado, estaría bien no tener que compartir en algunos momentos el patio con los más mayores.
Los alumnos de infantil tienen un patio para cada curso, y los alumnos de quinto y sexto de primaria y secundaria, que comen en el colegio, tienen que compartir un solo patio. Otra iniciativa para mejorar las alternativas deportivas sería reformar y ampliar el gimnasio, que actualmente se ha quedado pequeño. Se podrían incorporar más espacios y comprar más materiales. Nos comprometemos a hacer un uso responsable de lo que compra el colegio.
Y si algún alumno no tiene cuidado con el material, se tendrán que aplicar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder.
También nos gustaría instalar un pabellón para que cuando el tiempo no esté a nuestro favor, los deportistas podamos enfrentarnos contra nuestros rivales de Barcelona y estar con nuestras amigas y familia. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Atenta y cordialmente, los alumnos de Sexto B.
La següent notícia tracta d'un incendi molt greu a Austràlia.
Un incendi en el que van morir moltes persones, també van morir molts animals i es van cremar els boscos.
L'Helena, la Leira, el Diego i el Juan ens parlen del tema.
Lo que empezó hace casi tres meses con algunos incendios aislados en Australia se ha convertido en algo imposible de detener. Estos empezaron de forma puntual hace unos meses, cuando el hemisferio sur aún estaba en primavera. Pocos días antes del inicio del verano llegaron las primeras temperaturas superiores a los 40 grados, agravando la situación. Pero finalmente, sin saber cómo, Australia vivió los peores incendios de toda su historia. Desde el pasado mes de septiembre, Australia está viviendo una gravísima oleada de incendios, que han acabado ya con la vida de 28 personas en el país.
Hasta el momento, el fuego ha quemado aproximadamente 10 millones de hectáreas, lo que equivale a una superficie similar al tamaño de Hungría. Donde se han quemado más hectáreas ha sido en Nueva Gales del Sur, destruyendo hasta 5 millones. El fuego, Nueva Gales del Sur, ha destruido 1.800 casas aproximadamente y ha obligado a miles de personas a buscar un nuevo refugio para estar salvo mientras los incendios continuaban.
Media Australia ha estado sin luz durante un tiempo y el fuego de los incendios durante esos días iluminó la ciudad, pero también la dejó llena de humo. Entre todos los animales que hay en Australia, los más afectados son los koalas y los canguros. Estos preciosos animales han sufrido quemaduras y muchos de ellos están en un estado muy grave.
Pero afortunadamente, los bomberos cargaron con cajas con kilos de tubérculos en un helicóptero para lanzarlos desde lo alto a los animales salvajes, supervivientes a la oleada de incendios que han azotado el país.
Las valoraciones iniciales de los incendios indican que el hábitat de varias poblaciones importantes de gualabíes fueron arrasados por los recientes incendios forestales. Los gualabíes suelen sobrevivir a los fuegos, pero se quedan abandonados y con poco alimento natural, ya que el fuego destruye la vegetación de su rocoso hábitat.
Los incendios no solo suponen un peligro para los koalas o los canguros, por el riesgo a morir quemados o asfixiados, sino que, debido a la pérdida de su hábitat, estos animales deben recorrer grandes distancias por el suelo, momento en el que son vulnerables al ataque de zorros o a ser atropellados.
El estado actual de Australia es muy bueno, ya que las tormentas que ocurrieron el lunes 20 de enero, allí están mejorando la temperatura y ya no hace tanto calor. Gracias a ello, Australia no está en peligro de posibles incendios puntuales. Los animales ya pueden comer, beber agua y reconstruir sus hábitats sin preocuparse de que se vuelvan a destruir. También han habido personas como la ministra australiana de Medio Ambiente, Susan Ley, que ha donado 50 millones de dólares australianos, 31 millones de euros, o Chris Hemsworth, que interpreta a Thor, que ha donado 3 millones de dólares, para rehabilitar las zonas quemadas en Australia.
Una mujer arriesgó su vida para salvar a un koala de los incendios en Australia.
Parlem ara del projecte NutriFriend, amb les nostres periodistes, Leire i Helena.
L'Escola Sagrat Cor Esclaves, com moltes escoles més d'Espanya, està participant en el projecte NutriFriend organitzat per l'empresa d'alimentació Serunion. Aquest projecte consisteix en oferir als nens aliments més saludables cuinant amb ingredients que ells no estan acostumats a prendre. La primera vegada que ho van tastar els alumnes no els va entusiasmar massa, però a poc es va aconseguir que alguns els acabés agradant. Per dur a terme aquest projecte s'escull nens i nenes perquè puntuïn el menjar d'aquell dia especial. També, després de menjar, els nens i les nenes voten el menjar d'aquell dia positivament o negativament.
El paper verd indica positiu i el paper vermell negatiu. Desgraciadament, els resultats a la nostra escola normalment han sigut negatius.
Al novembre va haver llenties amb salmorejo. Al desembre va haver cigrons amb llet de coco i canela. I aquest passat mes de gener va haver tacs de verdures i maionesa. Aquest projecte serveix per saber a quanta gent li agrada aquests experiments i si saben adaptar-se als nous sabors i textures. De moment, pel que sap, continuarà durant tot el curs. I per a la gent que li agradi aquest menjar especial, tenim una bona notícia. Ja queda menys pel Nutrifrient de febrer. Continuem amb els grups SACI a l'escola, fet per Sofia i Laura.
A l'Escola Sagrat Cor Esclaves hi ha moltes activitats, entre elles els grups SACI, una de les més importants. Ja fa 30 anys que es realitza a les nostres escoles. En aquests grups hi ha nens de diferents edats, de cursos de cicle superior i ESO. Entre els monitors hi ha alguns que cursen batxillerat. Això afavoreix que ens relacionem més amb els companys més grans de la nostra escola amb els que habitualment no tenim tracte. Aquesta activitat es realitza en horari escolar, després de dinar, el dilluns de 2 a 3. Tots els nens que s'han inscrit es reuneixen i es divideixen en dos grups per fer les activitats. Com l'Escola Sagrat Cor Esclaves també es situa a altres llocs d'Espanya, sempre hi ha uns dies de l'any que es reuneixen en un lloc determinat que canvia cada any i en els que es realitzen les diferents dinàmiques. Aquesta és una gran oportunitat per conèixer gent nova. Aquest any 2020, els alumnes inscrits a grups SACI han tingut l'oportunitat d'anar a València el 7 de febrer. De les activitats que fan, moltes solen ser pensades per reflexionar. Per tant, els alumnes no només es diverteixen, sinó que també aprenen coses relacionades amb els valors, entre ells la solidaritat, l'empatia, etc.
Al cap de setmana, els alumnes han participat en les següents activitats organitzades pel grup ACI de València. Eucaristies, visites a llocs interessants a visitar en València i moltes coses més. Aquest any, quan els alumnes han anat a València, han dit que ha sigut una molt bona experiència. Diuen que el primer dia, quan van arribar, ja era bastant tard. Per això no van fer moltes coses, però sí van conèixer a gent nova de València. El dia següent es van aixecar molt d'hora, però va ser molt divertit perquè van fer una gincana per grup, diferents proves recorrent tota València. Quan van acabar la gincana, van anar a l'oceanogràfic. Quan van arribar al col·legi on dormien, van anar a dinar i després van fer un joc per grup sobre pintors. El tercer dia ja va ser més curtet. Es van aixecar i es van preparar i van baixar al pati. Els monitors van començar a posar música i fer-los ballar. Finalment van anar a missa i quan va acabar els monitors van dir on es celebraria aquest retrobament. Tots estaven molt emocionats quan la monitora va dir Barcelona. Finalment es van anar a l'autocar i es van despedir dels seus amics i amigues.
I ara arriba el moment del debat. El tema és molt interessant. Esteu en contra o a favor dels deures a casa?
Ja estic per una part en contra però per una altra a favor. Estic en contra perquè tothom pot tindre el seu temps lliure per les tardes després d'anar a escola, fer extraescolars o fer algun idioma. I estic a favor perquè els professors tenen que estar una miqueta al corrent de què fem fora de l'escola, si estudiem o no estudiem.
Jo estic per mitja banda a favor i a l'altra contra. I estic a favor perquè crec que és una manera d'aprendre i els professors així ens poden saber si estudiem a casa o no. I estic en contra perquè arribem tard a casa i tenim que fer els deures i també perquè no tenim tant temps per fer les nostres activitats.
Jo estic a favor, per una part, perquè els professors, com ha dit la Chloe, tenen que controlar el que fem fora perquè no tenim que treballar solament a l'escola, sinó que també tenim que practicar una miqueta a casa. I també estic una mica en contra, però una mica, perquè tots volem fer les nostres coses que ens interessen, com veure la televisió o fer extraescolars. I, bueno.
Jo estic a favor i una mica en contra perquè quan fem els deures aprenem més coses i estic en contra perquè tots podem jugar una mica, no massa.
Juan, quins són els deures que més et costen?
Matemàtiques, perquè les operacions em costen una mica.
Diego?
Matemàtiques, perquè em costen les operacions.
Helena, quin o quina és el professor que creus que posa més deures?
La veritat és que no hi ha un en concret. Va variant segons el que estem estudiant.
I hi ha alguna temporada especial en la que posen més o menys deures?
Tampoc hi ha una època en la que posin més deures, perquè, com he dit abans, va variant.
Leire, si alguna vegada no et saps la resposta, què fas?
Si no em sé la resposta, ho pregunto a un familiar o un amic.
Marina, si alguna vegada no portes els deures, què passa?
Passa que ens posen una nota a l'agenda o ens quedem sense pati un dia.
Moltes gràcies per les vostres opinions.
Us deixem amb la música. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Hola, bon dia. Comencem la darrera part del programa. Jo sóc la Leire i al meu costat està el meu company Pau. Hola, bon dia, Pau.
Bon dia, Leire. T'està agradant el programa?
Sí, per ara totes les notícies han sigut molt interessants.
I ara continuem amb més informacions.
Comencem per el treball cooperatiu amb les nostres companyes Martina i Irene.
Treball cooperatiu. La paraula cooperatiu ve de cooperar. Aquest treball busca unir a nens i a nenes per aconseguir un objectiu comú. A les escoles s'utilitza molt perquè els nens i les nenes aprenguin a treballar en equip i també aprenguin a organitzar-se bé. I així, en un futur, aconseguir que sàpiguen treballar amb tothom. En aquesta manera de treballar existeixen els rols, que serveixen perquè tots s'impliquin en treballar i així es treballar millor. Què ens pot aportar el treball cooperatiu?
Creiem que és una bona idea perquè és una manera de fomentar la convivència i el respecte entre companys i companyes. Alhora també pot ser menys bo, com per exemple, no tots els nens s'impliquen i això fa que el grup no funcioni tan bé. Com he dit abans, els més petits afavoreix perquè en el futur sàpiguen treballar amb tothom. Assumir que només cada alumne tindrà èxit si els altres components de l'equip tenen èxit. Saber compartir les informacions i els recursos i prendre consciència de la importància de l'aportació individual al treball en grup. Fer que els alumnes comparteixin sentiments com amistat, autoafirmació, acceptació als companys tal com són, deixar-se influir i ajudar. Aprendre a afrontar els inevitables conflictes que aquesta innovació comporta i encarar els problemes amb sinceritat i sensibilitat. Establir relacions solidàries entre companys. Aconseguir un nivell superior de raonament. Desenvolupar les habilitats socials. Respectar els diferents punts de vista. Canviar millor el clima de la classe, tant en allò que fa referència a les relacions entre alumnes com a les relacions entre professorat i alumnat. En valorar el potencial educatiu de les relacions interpersonals que existeixen en qualsevol grup.
Estem totalment segurs de que el treball cooperatiu és bo per totes les raons que m'has posat.
Hem fet una enquesta als alumnes de 6è i el 85% dels alumnes prefereix el treball cooperatiu al treball individual.
Gràcies. Ara us parlarem d'un tema que us interessa a tots, l'uniforme escolar, fet per Àlex i Jan.
El Col·legi Sagrat Cor Esclaves, antigament Shalom, a més de canviar el seu nom, ha decidit canviar l'estil d'uniforme. Al nostre parer, les avantatges del nou uniforme són el polo.
Ara el polo té dos botons i no tres com abans. I ara no passa a través del polo tant de fred. El nou uniforme conté diverses noves característiques. S'introdueixen línies vermelles que li donen un toc més modern als pantalons, faldilles, samarretes i dessuadores d'esport. Han afegit el logo de l'escola en diferents parts de l'uniforme que abans no hi eren.
Ara també hi ha samarretes de màniga llarga per a educació física i els pantalons curts i llargs tenen ratlles vermelles. Encara queden coses i característiques de l'antic uniforme, com el disseny, els colors i la tela. Hem fet una enquesta a tots els nens de 6è i després de fer les votacions ha guanyat l'antic uniforme. En definitiva, que l'antic uniforme tradicional és el que ens agrada més.
I ara, un reportatge esportiu de Jordi, Keyue i Simon.
Estem preparats al camp d'atletisme del Matri per presenciar aquesta cursa definitiva. Els atletes que estan passant a la final del Sevilla són Marc Márquez, Diego Lorenzo. Els que han passat del Madrid són Ignasi Leal i Xavier Predoski. Comença la cursa. Ignasi ha sortit davant i comença la primera posició.
Diego va superant un a un, en canvi Xavier s'ha quedat en última posició. Marc està adelantat al Diego i es queda en segona posició. La carrera és molt renyida. Tot el públic està cridant de tanta emoció a la primera volta. Oh no, no pot ser, impossible. En Xavier està avançant a la tercera posició i està deixant el Diego en última posició.
Déu meu, l'he superat el Xavier. Va segon. Com pot ser? Les posicions van canviant a cada segon. Finalitza la primera volta amb l'Ignasi, que ens segueix en primera posició. Però què està passant? En Xavier adelanta l'Ignasi i ha quedat en primera posició. La segona volta ha finalitzat.
Moltes gràcies.
Continuem amb una retransmissió d'un partit molt especial, amb el Pau, Víctor i el Martí.
Estem en directe. Està a punt de finalitzar el partit, el millor partit de 2019-2020 de SCE contra Team H. El porter de SCE, Team H, se la va passar a Bandic. Bandic se la va passar a Martí. Martí, amb la cama esquerra, mira a Mario, que Mario xuta i a la pilota va fora. Ramon treu de porteria. És que se la passa a Pepe. Pepe fa una ruleta espectacular que directament a una pisadita fluixeta se la passa a Simon. Simon se la passa a Ramon atrás, que se la passa a Tomàs, que... vaya llàstima, ara mateix el central de SC acaba de treure la pilota a Tomàs. El públic està tot emocionat. L'àrbitre afegeix 3 minuts extra. Des de molt lluny, Ramon xuta. Des de la porteria, trenca el balon amb totes les seves forces i golaç! Quin golaç acaba de marcar Ramon des de la porteria. L'àrbitre al final del partit. Martí, què t'ha semblat el partit?
Per mi ha estat molt emocionant. Els jugadors han sabut donar molt joc al partit.
A mi també m'ha semblat molt emocionant. I a tu, Víctor, t'ha agradat?
Sí, ha sigut un partit extraordinari i ha estat molt renyit.
Esperem que us hagi agradat.